Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Departament de Salut ha anunciat que ampliarà les instal·lacions de 22 centres d'atenció primària d'arreu de Catalunya. Segons ha informat el Departament de Salut, les actuacions, que inclouen la construcció tant de mòduls assistencials provisionals com definitius, s'han de fer entre aquest any i el que ve, i estan pressupostades en 42 milions d'euros. El govern ha indicat que aquestes inversions tenen l'objectiu d'aportar major qualitat i confort tant per als professionals com per als usuaris. Les millores ampliaran els espais d'actuació assistencial i permetran, d'una banda, incorporar nous perfils professionals: dietistes, nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials i referents de benestar emocional. I, d'altra banda, també s'augmentarà la plantilla d'infermeria, auxiliars i d'administratius. En l'àmbit de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, s'ampliarà el CAP de l'Ametlla de Mar i el CAP de Roquetes, ambdós a la comarca del Baix Ebre. El finançament d'aquests mòduls forma part dels fons europeus REAC, amb 40 milions d'euros, als quals se sumen altres vies de finançament amb 2 milions d'euros més. L'ampliació del CAP Roquetes tindrà una superfície de 1.068 metres quadrats, on es traslladarà el servei de rehabilitació ambulatòria del CAP Baix Ebre i part de la rehabilitació ambulatòria de baixa mitjana complexitat de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'ampliació del CAP Roquetes té un pressupost de gairebé 3 milions d'euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La major aportació d'aigua dolça a la badia dels Alfancs i l'abalissament de les zones que habiten podria ajudar considerablement a preservar la delmada població de Nacres que hi sobreviu. Aquestes són algunes de les principals conclusions a les quals han arribat els experts que han participat en el projecte Recupera Pina, liderat per l'IRTA i la Universitat d'Alacant. Si bé constaten que l'expansió d'un paràsit ha estat la principal causa de la mortalitat de l'espècie des de l'any 2016, apunten també els efectes de l'impacte d'embarcacions recreatives, esports nàutics, espècies invasores o la eutrofització de les aigües. L'IRTA segueix monitoritzant l'espècie gràcies al projecte Life Pinarca, en marxa des de fa un any. Els primers mesos del projecte, els investigadors van localitzar 2.697 individus vius a les zones més interiors dels Alfancs, però exposats també al paràsit. A la tardor del 2021 es va detectar un pic de mortalitat per la infecció, deixant la supervivència global de l'espècie entre un 28% dels exemplars a la zona central al costat de la península de la Banya i fins a un 57% vora la Torre de Sant Joan. La investigadora de l'IRTA, Patricia Prado, ha apuntat que en el cas del fangar, les variacions de la salinitat i l'excés d'aigua dolça poden dificultar la viabilitat de les nacres.
És una zona que no està infectada. El que passa en el fangar és que també doncs, hi ha una variabilitat de salinitat molt gran degut als aports d'aigua dolça, fins i tot excessiva, diguéssim, perquè a vegades pot arribar a baixar fins a igual 23, quan normalment l'aigua de salada està a 36, vale? Imagina't, de 36 baixa a 23. Doncs aleshores ja està en un ambient, les nacres al fangar, que com és tan variant, tan canviant, doncs les causen estrès i viuen encara menys temps.
La investigadora de l'IRTA, Patricia Prado, ha explicat que s'està treballant en projectes d'abalissament de les zones que habiten les nacres i també ha aprofitat per reclamar una millor gestió de les aportacions d'aigua dolça a les badies.
S'està treballant en algunes zones d'abalissament dins de la badia per a protegir nuclis importants de nacres. S'està intentant treballar des del Parc Natural i la Generalitat de Catalunya s'ha presentat un projecte, però bueno, va tot poc a poc. I aleshores encara no s'ha ficat res dins de la badia per a balissar una mica pues això, aquests nuclis, perquè hi ha molta gent que igual és de fora també, no només gent de la zona, sinó gent que vingui de fora, que agafa una embarcació de lloguer i que se pugui pues, ficar contra una zona amb poca fondària i que hi hagi nacres, vale? Perquè tampoc són gent pues, molt experta en navegació. Vale? Aleshores, això seria, si hi hagués un balissament, doncs seria una protecció contra aquest tipus de successos, no? I després seria molt important poder gestionar millor la quantitat d'aigua dolça que ens arriba en certs moments que són crítics. Per exemple, a l'estiu, doncs és quan puja més la salinitat i aleshores hi ha més risc de que el patogen actuï. Si en aquests moments de més risc poguessin ficar més aigua dolça, pues, també seria una manera de frenar l'expansió dels patògens.
Ara, la gran incògnita que han d'afrontar en aquests moments els experts, segons en reconeix la investigadora de l'IRTA, Patricia Prado, és les dificultats que troben les nacres per al reclutament, la proliferació d'exemplars juvenils entre la població.
No s'estan generant la població, clar, cada vegada queden menys, i sobretot per això, perquè no recluten, no hi ha una reproducció efectiva. O sigui, bé, hem vist que se reprodueixen, que emitixen gamets, però aquests gamets després no resulten en juvenils, no trobem juvenils al fondo. No sabem per què. Això és una de les grans incògnites de per què no hi ha reclutament cada any. Si n'hi ha tantes nacres, no? Cada any te trobes llavor de musclo, no? Pues perquè cada any no ens trobem llavor de nacre. És la gran incògnita, perquè exemplars n'hi ha, ni una nacra igual pot arribar a emetre 80 milions de gamets.
Des de fa un any i en paral·lel a la finalització del projecte Recupera Pina, el projecte Life Pinarca pren el relleu en el seguiment i monitorització de les nacres supervivents a les badies del Delta de l'Ebre. Un dels principals objectius, en aquest cas, és estudiar la possibilitat de criar les nacres en captivitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana.
Els esports.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el primer cap de setmana del mes d'abril de 2023. I comencem, com sempre, com és habitual, amb el futbol base, amb l'equip Benjamí, pel que fa a l'equip groc. Aquesta setmana va descansar i pel que fa al Benjamí Roig, que juga la Copa Primavera, doncs va jugar al camp d'Ulldecona i un partit amb molts de gols i molt entretengut i moltes alternatives. Finalment el Roquetenc va empatar 3-3. Pel que fa als alevins, tots dos van tindre partit de Lliga. Pel que fa al Roquetenc Groc, doncs va tindre derbi al camp del Catalunya B i en un partit molt disputat i molt emocionant finalment es va registrar un empat a 4 gols. Van donar un bon espectacle futbolístic tant els equips alevins del Catalunya com del Roquetenc, en aquest cas. Pel que fa al Roquetenc Roig de segon any, doncs va jugar al camp de l'Aldeana, un equip potent, i el Roquetenc doncs no va tenir opció i va perdre per 6-1. Pel que fa a l'infantil, tenia un partit complicat que rebia aquí a casa la visita de la Rapitenca B, un dels equips potents de la categoria. L'equip infantil del Roquetenc, amb jugadors de primer any, doncs va competir, però no va poder aconseguir un bon resultat i va acabar cedint per 2-7. Pel que fa al cadet, jugava al camp de l'Aldeana, un partit també molt obert, amb moltes alternatives. Finalment el Roquetenc va perdre per 4-3. Va fer una reacció al tram final del partit el cadet del Roquetenc, però va ser insuficient i no va poder puntuar al camp de l'Aldeana. I de passat al futbol base, diríem que quan el futbol femení, doncs l'equip del Roquetenc, doncs aquesta setmana havia de jugar aquí a casa contra la Cava B. El partit estava previst per al diumenge a les 12 del migdia, però el fort vent que va fer el matí de diumenge aquí a Roquetes doncs va aconsellar que el partit s'havia d'ajornar, ja que era molt difícil la pràctica del futbol. El vent en aquell moment bufava molta força, les ratxes eren molt potents, i hagués dificultat el joc i finalment es va acordar la suspensió d'aquest partit. Val a dir que, entre les coses i altres, el femení del Roquetes portarà un mes sense competir, que va descansar fa 2 setmanes. La setmana anterior va veure com el partit del camp de l'Ampolla es va ajornar per petició de l'equip local. Aquesta setmana tampoc ha pogut jugar pel vent i la setmana que ve hi ha jornada de descans per Setmana Santa. Per tant, una aturada forçosa la capacitat del femení del Roquetenc. Esperem que no li afecti a la bona temporada que estava fent i ben aviat pugui recuperar aquests partits i pugui tornar al to de competició i els bons resultats que està aconseguint fins ara. Anem a veure si aquest femení del Roquetenc doncs, es pot recuperar, com diem, aquests partits i pot encarar el tram final d'aquesta lliga. Pel que fa ara ja al primer equip de la tercera catalana, rebia aquí a casa la visita del Godall, un equip sempre complicat i difícil, en la jornada 23, un partit que es va jugar aquest dissabte per la tarda al Museu de Roquetes, i finalment doncs, el Roquetenc que va perdre aquest partit per 2-3, va ser la segona derrota consecutiva a casa de l'equip de Roquetes. Anem a fer una mica de resum de com va anar aquest partit. La veritat és que el partit no podia començar millor per al Roquetenc, que als 20 segons, temps de posar la pilota en joc, Morales combinava una bona jugada d'atac per banda dreta per a fer el 1-0. Es posava bé el partit per al Roquetenc. Al minut 9, encara es posava millor quan Còdor, també amb una picant la pilota per sobre el porter visitant, feia el 2-0. El partit pintava molt bé per als de Roquetes. Fins i tot es va anul·lar un gol al minut 16 a Morales, que hagués pot ser el 3-0. i possiblement el Rocketing va cometre l'errada de veure's molt superior i creure que el partit estava molt controlat. A partir del minut 20 doncs, va baixar una mica el ritme i la intensitat. L'equip godallenc doncs, que va reaccionar, va començar a tenir més protagonisme, va començar a tenir més posició de pilota, arribar en perill, i el 26 acorçaria distància amb el 2-1. Aquest gol doncs, va donar ales a l'equip visitant. El Rocketing li van entrar els dubtes, l'equip del Godall doncs, va seguir pressionant, va seguir tenint ocasions. El 34 ja va avisar amb una rematada al travesser, i el 36 doncs, arribaria al gol de l'empat a 2. Per tant, marxaríem al descans amb un empat a 2. El Rocketing que havia desaprofitat un avantatge de 2 gols a favor, però que marxava, com diem, al descans amb l'empat a 2. La segona part doncs, va començar de manera trepidant. El partit es va trencar, era un partit d'anada i tornada, havien ocasions clares les dues porteries, el Rocketing va tenir una de molt clara en el 2 de la represa quan Morales a porta buida va enviar la pilota fora. També el Godall doncs, tenia una doble ocasió amb una rematada al pal i la posterior rematada a porta buida que anava fora. Després el Rocketing també va enviar una rematada al travesser per part de Manel. La veritat és que el partit estava molt obert, el gol podia caure per a qualsevol de les dues porteries i finalment al minut 68 el jugador visitant Joan Saragossa arribava una passada a la frontal de l'àrea. La posició era molt dubtosa, la veritat és que els jugadors del Rocketing van protestar molt a l'àrbitre que la posició semblava que era de fora de joc, però l'àrbitre va donar validesa a la jugada i el jugador del Godall, Joan Saragossa, ens oferia un bon retall davant del porter Josep i marcaria a porta buida. El Godall, que culminava la remuntada, es posava en 2-3 a favor. Quedaven 20 minuts per al final, més el descompte, però aquest gol de la veritat que va fer mal al Rocketing. El Godall es va saber defensar amb molt d'ordre. El Rocketing va jugar amb precipitació, li van faltar idees en atac i no va ser incapaç de crear perill i finalment ens acabaria sumant aquesta derrota una mica sorprenent perquè tal com havia anat el partit a la primera part semblava que es podia aconseguir un resultat positiu, però el futbol és així de capritxós i el Godall es va acabar emportant els punts. Val a dir que si mirem els precedents entre el Rocketing i el Godall les últimes 5 temporades, doncs curiosament el que juga com a local, tant els partits que juguen a Godall com els que juguen a Rocketing mai guanya. I de fet, una estadística que no deixa de ser també sorprenent és que en l'última dècada el Rocketing i el Godall han disputat 17 partits oficials i aquests 17 partits només en 3 d'ells ha guanyat el que jugava a casa. Per tant, uns rivals que quan s'enfrenten normalment sempre acaba emportant-se el partit el que jugava fora de casa. Una estadística curiosa dels partits del Rocketing i el Godall que fa molts anys que s'arrossega. Han dit a aquest punt, ara diem que la classificació de la tercera catalana queda de la següent manera. Líder CERN, el Gandesa, amb 63 punts. Segon és l'Amposta, amb 52. Tercer, l'Ametlla de Mar, amb 50. I el Rocketing, aquesta derrota, li fa baixar 2 posicions. Ara és 8è, amb 33 punts. Ha sumat 9 victòries, 6 empats i 8 derrotes. Té 47 gols a favor i 35 en contra. I per baix, tanquen bastant despenses el Corbera, amb 10 punts. I el 27, que té un peu i mig a la quarta catalana, amb 4 punts. Ara repassarem la propera jornada, però volem informar que aquesta setmana, el CSM de Santa, doncs les condicions s'aturen, com és habitual. Per tant, aquesta setmana els equips tindran descans i seguiran entrenant. I per tant, la setmana que ve ja informarem de la propera jornada que en competició. Sí que volem recordar a tots els socis i aficionats que han entrat el mes d'abril. I aquest mes d'abril doncs, tenim una cita molt important marcada al calendari del Club Deportiu Rocketing, que és el proper dia 21 d'abril, que és el dia fixat per a fer la presentació oficial de l'arxiu digital del Club Deportiu Rocketing, un treball que s'ha fet en els últims anys, en què s'ha pogut digitalitzar tot l'arxiu històric del club i que aquell dia doncs, es presentarà oficialment i veurà la seva llum en un acte que estem preparant per a que anirem donant més detalls, però que serà un acte molt bonic i molt emotiu en què se convidaran a tots els expresidents, exdirectius del club, molta gent, mitjans de comunicació, i que a part de l'acte doncs, també vindrà acompanyat d'una exposició en trofeus històrics del club, objectes també que han aportat diversos jugadors i que havien també en posició del club. Per tant, farem una exposició també commemorativa d'aquest acte, que esperem sigui molt bonic i molt emotiu. Recordem que des que vam començar aquest any 2023 vam fer una crida. Tots els socis, aficionats i exjugadors, exentrenadors que tinguessin material a casa d'alguna fotografia, algun document que ho poguessin aportar. Val a dir que aquesta iniciativa doncs, ha tingut molt d'èxit, hi ha molta gent que ha col·laborat i ens ha aportat fotos antigues, que estem molt agraïts. Aquesta convocatòria continua oberta, o sigui que tothom pot seguir aportant dades i informació que sean ben rebudes i sean aportades i per tant esperem el dia 21 us podria gaudir d'una gran jornada aquí a la biblioteca de Roquetes Mercè Deixà a les 7 de la tarda en aquest acte de presentació de l'arxiu històric del Club Deportiu Rocketing. I fins aquí l'actualitat del club d'aquesta setmana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, despertem amb més fresca que no pas ahir i encara el vent de dalt que no deixa de bufar. És fluixet a la majoria de casos, només cap als ports bufa amb una miqueta més de ganes, per tant a les cotes més elevades de les Terres de l'Ebre, i el cel està serè. Gairebé tot el dimarts estarà amb pocs núvols i aquest vent de dalt que anirà sent substituït per un altre de xaloc, per tant de marinada, especialment a prop del mar al llarg d'aquest migdia i tarda. Un vent, en qualsevol cas, suau i, ja diem, sempre amb un cel més aviat destapat, amb una temperatura que aquesta tarda acabarà sent agradable, però no passarem gaire més enllà dels 18 o 20 graus, allà on pugi més el mercuri, que serà bàsicament cap a la Ribera d'Ebre i també cap a la Terra Alta. Per tant, un dia força confortable i a hores d'ara sí que ens hem d'abrigar una miqueta més. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. 96 Antena Caro.